Hola, molt bon dia. Anem a donar començament al ple extraordinari en aquesta nova etapa, en aquest nou curs. I començarem en l'ordre del dia, en el primer punt del dictamen de la comissió informativa relativa a l'aprovació definitiva del pressupost general de l'Ajuntament, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2025. Té la paraula la senyora secretària.
En data de 9 de setembre de 2025, la Comissió Informativa Permanent de Govern i Assumptes Municipals en sessió extraordinària somet a dictamen la proposta d'alcaldia següent. Proposta d'alcaldia relativa a l'aprovació definitiva del pressupost general de l'Ajuntament, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2025. Sotmès l'assumpte a votació, la Comissió Informativa Permanent de Govern i Assumptes Municipals, d'acord amb el sistema de vot ponderat, emet un dictamen favorable a la proposta amb dos vots a favor dels membres dels grups municipals Compromís i PSOE, dos vots en contra dels membres dels grups municipals Xarxa Muro i Ens Uneix i una abstenció del membre del grup municipal PP, per tant, per majoria absoluta en els següents termes. Dictamina, primero, desestimar la reclamació número 1, presentada mediante registros 3075, 3078 y puesto que no existe insuficiencia de ingresos con relación a los gastos presupuestados y que existe nivelación presupuestaria en el presupuesto general del ejercicio 2025. Segundo, inadmitir la reclamación número 2, presentada mediante registro de entrada número 3076, de 22 de agosto de 2025, puesto que no cumple con los motivos tasados que se establecen en el artículo 170.2 de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, dado que el informe de justificación de concurrencia de excepciones que determinen la omisión del trámite de consulta pública previa no se encuentra regulado en el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales y no es obligatorio por ley incluir en el presupuesto de gastos créditos para los presupuestos participativos. Tercero, desestimar la reclamación número 3 presentada mediante registros 3077, 3079 de 22 de agosto de 2025. Visto que es viable jurídicamente al no vulnerar lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público ni exceder de lo regulable en las bases de ejecución del presupuesto. Aprobar definitivamente el presupuesto general para el ejercicio 2025, integrado únicamente por el Ayuntamiento de Mura de Alcoy, fijando los gastos e ingresos en las cifras por capítulos que se expresan seguidamente y doy por reproducidas y están en el dictamen. Quinto, aprobar las bases de ejecución del presupuesto general del ejercicio 2025. Sexto, anular las modificaciones presupuestarias número 4/2025, aprobada mediante decreto de alcaldía número 2025-129, 6/2025, aprobada mediante acuerdo plenario de 14 de marzo de 2025 y 18/2025, aprobada mediante decreto de alcaldía número 2025-760. Séptimo, aprobar definitivamente la plantilla del personal funcionario correspondiente al ejercicio 2025 del Ayuntamiento de Mura de Alcoy, que obra en el expediente para la cual existe correspondiente consignación presupuestaria. Octavo, aprobar la masa salarial del personal laboral en los términos que determina el artículo 103 bis de la Ley 7/1985, cuyo importe asciende a 52.648,61 €. Noveno, remitir copia del presente acuerdo de los informes que se adjuntan a la resolución a la Administración del Estado, así como a la Generalitat Valenciana. Décimo, contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse directamente recurso contencioso en la forma y plazos establecidos en la Ley 29/1985.
Bueno, entrant en detall, no vaig a el informe encara que la proposta acaba de llegir la senyora secretària, vaig entrar ja més en detall en lo que són les al·legacions que es van presentar el 22 d'agost del 2025 i després van afegir uns documents el 23 d'agost que estaven en temps d'informe per a presentar al·legacions. En primer lloc es va portar a pleno un pressupost equilibrat de 8.354.122,06 € tant per despeses com en els ingressos. Entrant en detall en l'argumentari, en l'al·legació número 1, com a breu resum, per no llegir tal qual el que és l'al·legació, és en referència sobre el càlcul de la mitjana de les previsions dels ingressos. Com ho puc veure, l'informe d'intervenció on es detalla i s'explica clarament com s'han treballat els ingressos i com s'han fet els càlculs. És totalment incorrecte el que s'al·lega, ja que els informes d'intervenció del pressupost es van firmar amb anterioritat a l'assignatura dels padrons, ja que l'expedient devia d'estar conclòs abans d'aixes dades. Quina casualitat que el mateix dia de la comissió, que coincidirà a l'inici del període voluntari dels impostos més importants com l'IBI i l'IAE. Quina casualitat. No oblidem que a data de la presentació del pressupost, a l'anterior plenari hi havia aplicacions pressupostàries d'ingressos molt per damunt de les seues previsions inicials, però d'aquestes aplicacions no interessa o no va interessar alegar-les o comentar-les. Per tant, no hi ha cap norma ni regles de com calcular el nivell d'ingressos. S'han formulat recomanacions. Una d'elles i la més habitual és calcular pressupostos futurs a partir de xifres d'execució del pressupost en curs i d'anteriors, és a dir, obligacions reconegudes passades i ingressos sobre recaudació líquida. Per anar concluint, en aquesta al·legació el càlcul de la mitja aritmètica és tan vàlid i correcte com el de basar-se en el padró, ja que es tracta d'un mètode d'estimació objectiu, racional, congruent, transparent i prudent, complint les exigències del Tribunal de Comptes, a banda de que es tenen en compte tots aquells ingressos no arreplegats al padró com possibles altes, inspeccions, omissions, etc., que vagin produint-se durant l'exercici econòmic. Per tant, els ingressos s'han treballat a la màxima rigorositat i a la màxima prudència. Per tant, es desestima la reclamació 1, ja que no existeix insuficiència d'ingressos per tot el que s'ha exposat. Disposeu de l'informe d'intervenció que el teniu a la base en l'expedient des de que es va convocar la comissió informativa. Entrant en l'al·legació número 2, com a breu resum o titular de l'al·legació, projecte de pressupostos participatius sobre la no inclusió d'una aplicació pressupostària en el pressupost de l'any 2026 de l'Ajuntament de Muro. Com ho puc veure, en els informes, la llei no obliga a que les entitats locals fiquen crèdits en els pressupostos de despeses, sinó que la llei estableix com aquests es deuen de promoure, però no obliga. L'Ajuntament de Muro actualment disposa d'un reglament de participació ciutadana. No obstant, dir el mateix que van dir, treballarem per aprovar una norma interna que regule pressupostos participatius i mecanismes de participació per a fer eixe disseny de l'estratègia local de participació ciutadana, per lo que cal concloure que no és obligatori per llei i com no es complís aquesta condició si no admetís aquesta al·legació. Per altra banda, si heu estudiat o llegit el pressupost, hi ha tres aplicacions pressupostàries que una d'elles fomenta la participació ciutadana. En quant a l'al·legació número 3, la més aixina més que genera més aixina més controvèrsia, la base 35.2 de les bases d'execució del pressupost municipal de l'any 2025, com ja es va dir de manera reiterada en l'anterior ple ordinari, com també en la comissió informativa del mes de juliol, com també en la comissió informativa d'aquest ple extraordinari, s'està reformulant el text d'aquesta base per al pròxim pressupost. A modo de com a breu resum, unes bases d'execució són un conjunt de normes i procediments que regulen la gestió i execució del pressupost anual de l'Ajuntament, establint criteris per a la seva autorització, compromís, reconeixement i pagament de les despeses, així com les regles per a la gestió dels ingressos, la tresoreria i el control pressupostari, garantint un ús transparent i eficient de recursos públics municipals. Com he dit, està reformulant-se l'escriptura. No s'ha fet en aquest pressupost per el mes en el que està, en el que es trobem, però ens quedem en que va haver un partit que es va prendre a també consensuar i participar en la reformulació d'aquesta base. Com s'han comentat, hi ha uns informes, un d'intervenció, que recomana encarecidament la licitació de totes aquelles prestacions i informa desfavorablement sobre l'ús dels contractes i pagaments menors quan la necessitat és recurrent i previsible, per lo que això s'engloba a un criteri. Per altra banda, hi ha un altre criteri de l'informe de la secretaria, en el que no s'està creant una figura nova contractual, sols regula l'expedient i que no s'està infringint la llei de contractes del sector públic, sinó que la està aplicant. Com podeu veure, són criteris diferents racionals. Per a poder finalitzar, es desestima aquesta al·legació. I com he dit, ja s'està treballant en aquesta reformulació i ja vos adelanto i vos avance que anem a tindre en les pròximes setmanes un nou interventor en l'àrea econòmica i ja s'està comentant per a poder reformular eixa base 35.2 que, com he comentat, es va comentar també de modificar eixa quantitat i també modificar eixa escritura. I això és un dels motius principals en els que ara no han pogut fer eixa reformulació d'eixa base 35.2. Estem ja pràcticament en el mes d'octubre i ja estem en l'expedient inicial del pressupost de l'any 2026 i en eixes bases d'execució de l'any 2026 ja estarà inclòs eixa reformulació d'eixa base 35.2.
Moltes gràcies, Saúl. Emilio, si vols.
Sí, gràcies, Vicent. Nosaltres farem una valoració global, com ha fet Saúl, de les al·legacions una a una, de les al·legacions que ha presentat el veí Quique Pasqual. I bueno, en relació a la número 1, la que fa referència als padrons i a les mitjanes aritmètiques, el nostre grup voldria deixar ben clara la seva posició. En primer lloc, reconeixem que l'informe d'intervenció està ben fonamentat des del punt de vista tècnic i jurídic. No posem en dubte la correcció del seu contingut. Ara bé, una cosa és l'argumentació tècnica dels procediments per plegar al plenari de pressupostos i una altra ben distinta la gestió política que s'ha fet en aquest assumpte. Els padrons estaven disponibles abans de la celebració del ple d'aprovació dels pressupostos i a més es trobem baix un pla econòmic financer que ens obliga a actuar com a mínim en un màxim de rigor i prudència. Per això considerem que el correcte, des del nostre punt de vista, hauria sigut ajornar el ple, recalcular els ingressos reals a partir dels padrons reals i ajustar en conseqüència les despeses i celebrar un ple una setmana després amb uns comptes més fidels a la realitat. Perquè al fi i al cap es han presentat 8 mesos més tard, una setmana més que menys, doncs podia donar igual i fer les coses ben fetes. No fer-ho així i aprovar els pressupostos sense eixa mínima espera ens sembla una errada de gestió i una falta de responsabilitat política, sempre perquè estem baix un pla econòmic financer. Els comptes públics necessiten confiança i serietat i aprovant un pressupost amb unes dades que ja quedaven desfasades, al nostre entendre, és un error. Per tot això, no estem d'acord en la desestimació de l'al·legació, perquè encara que tècnicament siga defensable el procediment, políticament, des del nostre punt de vista, és exigible una altra manera de fer les coses. Pel que fa a la número 2, la denúncia de la desaparició dels pressupostos participatius, som conscients que l'informe d'intervenció assenyala que jurídicament la llei 4/2023 no obliga de manera directa a consignar una partida per a pressupostos participatius. Entonces, hasta ahí, res a dir. Ara bé, més enllà de la qüestió tècnica, políticament el que ha passat sí que es pareix greu. Des de fa ja uns anys, conforme diu l'al·legació, este poble ve consolidant una pràctica de pressupostos participatius d'uns 70.000 euros, que servia pues, perquè els veïns i veïnes pues, proposaren el que pensen que aquest ajuntament hauria de fer per ells. Siguen un exercici, des del nostre punt de vista, d'una democràcia real participativa. En 2024 ja va desaparèixer i enguany continuem igual, sense partida pressupostària, sense alternativa i sense cap justificació clara, més enllà de que la llei no m'obliga. Això no és només una xicotata diferència comptable, sinó una pèrdua de qualitat democràtica. Altres municipis del nostre voltant sí que ho han tingut en compte. A més, conforme també diu l'al·legació, tenim un reglament de participació ciutadana aprovat en el 2016 que diu que s'impulsarà la realització de processos de debats, reflexió i propostes sobre la configuració i prioritat a preveure en el pressupost municipal per la metodologia del pressupost participatiu. I no parle ja del Consell de Participació Ciutadana que deu de convocar-se cada 6 mesos. Ignorar tot això en el pressupost és buidar-lo de contingut democràtic. No és coherent aprovar reglaments i després fer com si no existiren. Per tant, entenem i compartim les raons de l'al·legació. Encara que tècnicament puga ser desestimada, políticament creiem que és un error greu deixar fora dels comptes municipals qualsevol via de pressupostos participatius. Respecte a l'al·legació número 3, la que afecta la base 35, voldria recordar, conforme ha dit Saúl, que el nostre grup ja va advertir l'any passat que fixar un límit de pagaments menors en 5.000 euros Era un error. 5.000 euros no és un pagament menor, és una quantitat prou elevada, com perquè resulte temptador fraccionar contractes i eludir la llei de contractes del sector públic. Els informes d'intervenció secretària es donen la raó en allò fonamental. La redacció actual de la base 35 excedeix el que pot regular-se en les bases d'execució i genera dubtes seriosos sobre la seva adequació a la llei de contractes del sector públic. A més, parlem de que s'han gastat més de 325.000 euros via esta ferramenta. Molts d'ells, o alguns d'ells, repetitius. Això, com a mínim, pot donar la sensació de fraccionament. I això, per a la imatge d'aquest Ajuntament, és prou greu. Nosaltres no diem que no hagi d'existir un mecanisme àgil per a xicotes pagaments. De fet, compartim l'espíritu de la base 35, facilitar la gestió quotidiana de despeses menudes. Per això no pot convertir-se en una porta falsa per a contratacions encobertes. Per això el nostre grup va proposar ja en el 24 i aquest mateix any que aquest límit fora de 3.000 euros. Vistes informes, creiem que fins i tot aquesta xifra és massa alta i creiem que 2.000 seria suficient per mantenir l'agilitat de la tramitació d'aquests pagaments menors i per agilitzar el que és l'Ajuntament. És a dir, que parcialment l'al·legació hauria d'haver sigut estimada parcialment i que la base 35 es reformuli, establint un límit màxim de 2.000 euros que esperem que per l'any que ve siga possible. Per tot això, el nostre grup municipal i per coherència en la posició adoptada en l'aprovació inicial i en la línia del vot que hem vingut exercint, en principi mantindrem l'abstenció en la votació d'aquest punt. Voldríem deixar clar, tanmateix, que aquesta abstenció no implica el suport explícit al pressupost presentat, sinó la continuïtat d'una postura que hem vingut mantenint en tot el procés i la crida a la participació fer una crida a la participació de tots els grups polítics en l'elaboració dels pressupostos del 2026. Res més. Moltes gràcies.
Vale, moltes gràcies, Emilio. Bueno, jo contestaré breument. En el tema de la primera reclamació o primera al·legació, és clar que els padrons estan disponibles a partir del 22 o 23, però és que a partir d'aquesta fecha ja estaven els expedients conclosos o inclús abans. Entonces, la mesura de control d'uns pressupostos ni siquiera es marquen els polítics. És a dir, el primer que es treballa en un pressupost és els ingressos, mai els gastos, primer els ingressos. I els ingressos no els diem nosaltres, mai. Entonces, posar en dubte el treball de tota una àrea econòmica jo crec que ja és jugar a ser nosaltres tècnics i aniríem mal. Nosaltres l'únic que tenim que fer és posar en el contingut dels gastos, una vegada ens diuen els ingressos, i quan ens diuen els ingressos ens ho diuen evidentment els tècnics pertinents. Evidentment, hi ha unes ferramentes per a poder-ho fer. Uns són els padrons, és cert, però altres és l'estimació. I l'estimació prudent, però en la prudència també remarca, segons l'informe, també quan estàs endeutat, per exemple. Però en el tema dels ingressos la prudència és màxima perquè si tu mires l'historial dels informes sempre hem fet uns ingressos a la baixa. De fet, ahir els remanents de tresoreria, que això també a vegades pot ser negligent perquè de tanta prudència, tu estàs en una pressió fiscal als teus veïns i veïnes que evidentment saps ja d'entrada que van a sobrar-te diners, perquè no poses evidentment totes les subvencions que poden eixir en programa, perquè tu estimes una mitjana també, perquè pot fallar evidentment la recaudació tant directa com indirecta, i com que és una estimació, doncs evidentment s'ha d'apel·lar a aquesta prudència. Però és que estem en una prudència que fins i tot la quantitat que parlava la reclamació de 110.000 euros en el supost del caos es podria assumir perquè ni siquiera sobrepassava el dèficit, que no és el cas, perquè els fets ens hem de remitir. Per tant, això en quant als padrons. Després, en quant als pressupostos participatius, està molt bé i pot ser que siga la política del vostre grup o inclús de l'anterior, perquè a la vista està que l'anterior legislatura, el Partit Popular, va apoyar això, ixe tema dels pressupostos participatius de 70.000 euros, que de participació sols arribava a 100 personetes. d'una població de més de 9.000 persones. Per tant, uns pressupostos participatius de, que no arriba a 100 personetes en un procés de participació canvia molt de la voluntat d'un equip de govern que, per exemple, perquè tots els pressupostos participatius no tenen per què generar una despesa d'entrada, és a dir, una partida. Mira, jo faig pressupostos participatius, posa 70.000, perquè 70.000 i no 100.000 o un milió, perquè no. Però mira, el diré dos exemples. Nosaltres vam fer el Consell de Participació en gener febrer simplement per a tractar dues coses. El pla estratègic del centre històric, que és un full de ruta que va generar una participació de molts milers d'euros, perquè en el moment que comença a executar-se en reurbanitzacions, etc., serà gràcies a que s'ha participat i s'ha recolzat també per part de la ciutadania. Un altre punt que es va tractar en aquesta reunió, i crec que està és, era també el tema de si tiràvem endavant o no el projecte que l'equip de govern presentava de les caixetes, de 5 milions d'euros. Es va dir que endavant. Tu imagina't quina participació. Després, les reunions que hem fet en els veïns, no sols en este any, des del 23, vale, no han fet formalment la convocatòria del Consell de Participació, però participació ha hagut. D'ahir ha eixit el carril bici de Cela, vora 200.000 euros. Per tant, que encara no està executat, és cert, però que està pressupostat, sí, però són qüestions que han eixit d'ahir, que les han proposat i les han ratificat. Nosaltres aboguem per un altre model de participació, molt semblant al que va fer, al que fa, no sé si el fa, però el feia Ontinyent, per exemple. Nosaltres, Ontinyent el que feia era, teníem una partida econòmica d'uns diners, sobretot del capítol 6, i el que feia era, sobre diversos projectes que tenia l'equip de govern, però la ciutadania prioritzava. A lo millor aquest model de participació és molt millor que el de 70.000 euros. Pues, a lo millor aboguem per això. I nosaltres no ho hem fet igual que Ontinyent, però bàsicament paregut, perquè nosaltres el que hem dit ha sigut, tenim aquests projectes que caben així, quin voleu pillar? I per tant, el tema de la participació jo crec que està més que sobrada. I en el tema de lo de 5.000, els pagos menors, jo crec que lo de menys és la quantitat, és dir, perquè al final el que reformula és si aquest tipus de ferramenta que està abogant en el 118.5, si l'aprofitem o no l'aprofitem. I nosaltres l'aprofitem. I resulta que la norma diu que com a màxim 5. Si la norma haguera dit màxim 2 o màxim 3, doncs vale. Però el posar en dubte si de 2 a 5 és millor o és pitjor és dubtar de la, diguem, de la serietat o la professionalitat dels nostres tècnics també, perquè al final és un procediment. És a dir, nosaltres no dictaminem, nosaltres no fem els contractes, encara que es firmem d'última hora i es convalidem per part de regidors i l'alcalde, el tema del procediment administratiu no és una cosa política. Nosaltres diem què és el que volem una cadira. I el tècnic diu si la tenim que licitar, si la tenim que contractar o no. I el tema de la licitació, evidentment, lo ideal seria tindreu el 100% tot licitat, i això és l'objectiu i és el somni de qualsevol polític. Imagina't, tindreu tot controlat i tot licitat, això seria perfecte. Però això també és una utopia a hores d'ara. Per això tenim plans de contractació. Nosaltres assenyim els plans de contractació, però tot el que no està en el pla de contractació, què fem? No ho contratem? No ho fem? Els fets en remitix, mirem a l'altra legislatura i comparem a veure quantes licitacions n'hi ha i quantes n'hi ha ara. Aleshores, quina és la voluntat política d'aquest equip de govern? Evidentment, avançar i complir al 100% tot el nostre pla de contractació. Perquè si això ho aconseguim, resulta que minvarem tots els contractes menors i, evidentment, tots els pagaments menors. Que no és una altra modalitat de contractació, tot ho estipula la llei. És una ferramenta que té un altre procediment administratiu, que en aquest cas és una miqueta més ràpid. Per tant, nosaltres, tota norma que n'hi hagi a l'administració que ens habilite per a poder, evidentment, avançar en qualsevol dels processos administratius cara a la ciutadania, anem a fer-ho. Que regulem la quantitat, ja vos vam dir en l'anterior argumentació que sí, vau posar 3.000, ara esteu dient 2.000, doncs bé, no hi ha cap problema. Si al final és una ferramenta administrativa, si és que en definitiva tenim igual, la voluntat política era que tots els contractes menors d'una quantitat, doncs si així tenien una agilitat millor, doncs millor, perquè el resultat era bo per tots i poc més. Vull dir, no vull redundar en el tema, perquè segurament que els altres portaveus també diran pràcticament els mateixos arguments, però el tema està en que jo no posem en dubte a la nostra, és a dir, els nostres tècnics, per suposat, i al final tota ferramenta que n'hi hagi per poder avançar, ho avançarem. I després en el tema de la prudència, bueno, imagineu-se, que l'any passat, en tot el que vam fer gastant de remanent, imagineu-se el resultat final de la liquidació. Més prudents impossible. Val? Dona la paraula.
M'agradaria poder contestar-te en 30 segons.
Sí.
30 segons. De lo primer que has dit, t'has dit que tècnicament l'al·legació número 1 no tinc res a dir, però per prudència no tenim una bola de cristal i sabrem que enguany també anem a passar-se de les previsions, no ho sabem, doncs per prudència hauríem d'haver recalculat. Després has dit que 100 persones màxim participaran en els pressupostos participatius. N'hi havia més de 100 persones, n'hi havia més de 100 persones en el Consell de Participació Ciutadana? No.
Perdona. En la suma
no n'hi havia més de 100 persones
ahir. Perdona. En la
les 100
suma,
persones que participaven també participaven
en
nom d'associacions.
En la suma de representants i en els barris, en el barri de la Granota, que no te l'he dit també. És dir, anem sumant. A veure si al final on hi ha més participació o menys. És dir, però que no és ixa la qüestió.
La qüestió és que comences per 100 i en tingues 300 i l'any vinent 500.
Han hagut elements de participació, sí o no?
No, no m'ho pot en dubte.
No, però no
t'ho pot en dubte. El que m'ho pot en dubte és tu, que 100 persones no valen.
No, per repartir 70.000 euros...
100 persones no valen, Vicent. Però si tu en tens menys, encara que representen a més, sí.
No, no és la quantitat de persones. És l'element de dir, jo cobrís la papeleta posant una partida pressupostària de 70.000 euros, però per què és de 70.000? Per què? Perquè és el que cap en el pressupost.
I per què no poden ser més?
Però... no és millor aquests 70.000 sumar-los al capítol 6 i que la gent trie quina és la prioritat de qualsevol projecte? Si tu saps que no tots els projectes d'un equip de govern, tots els projectes d'un equip de govern són impossibles de desenvolupar en el mateix exercici, no serà millor ofertar a la ciutadania d'aquests projectes que caben en aquest capítol 6 el poder-ho tirar endavant? Quina és la prioritat? I potser resulta que faríem fins i tot menys crèdits extraordinaris. I potser és una pràctica que devem de començar a encetar i potser pues, guanya, perquè guanya la ciutadania. Si la ciutadania ara demana que s'arregle la via de Cocentaina primer, que el carril Lliçà de Cela, pues, ho veurem, o a veure si podem fer les dues coses, o resulta que primer tenim que fer una i després l'altra. Pues, i això és el tema de la participació, perquè ojalà es poguera fer tot de tacar, ojalà es poguera fer tot de tacar, però com no es pot fer tot de tacar, potser tu, tota la teua bateria d'accions que puga tindre l'equip de govern, pues que al final i després trie la prioritat del poble. Ja, igual, indistintament que en vinguin 40, 50, que 100 en el tema de la reunió de turno.
Bé, torna amb els 20 segons que me l'has furtat, t'has fet espiar 2 minuts. Mai m'ha deixat parlar 20 segons. I normalment sóc breve, però macho, deixa'm parlar un poquet, que també m'agrada. Sesgo polític és el que n'hi ha quan tu proportes coses a que es voten participació ciutadana, des del meu punt de vista. Si tu deixes que la gent proposa i tu després tries, fas un trio de les coses que són, conforme tu dius, viables per un any, perquè no tot es pot fer. No, per desgràcia, en aquesta vida no tot podem fer-ho, no només en l'àmbit polític, en el personal i en tot. Per desgràcies a Xina. I bueno, el carril bici de Sela, creiem que és algo que portàvem quasi tots en el programa i no és algo a destacar com a, com a teu. I després, en l'últim punt, dubtar de la serietat dels tècnics, no, eh? Així no dubtem de la serietat de res. L'únic que diu l'informe és que precisament els pagaments menors el que fa és que intervenció no puga veure més allà de sols contrat a contrat. Doncs això.
Li dono la paraula al regidor de participació.
Sí, sí, el tema este d'intervindre per una cosa, és que em sembla molt fort i molt greu que digues que no hi ha participació ciutadana per una cosa. Moltes vegades en altres moments has escoltat la ciutadania fent reunions i destinant temps a escoltar a la ciutadania, és a dir, associacions de les quatre pedanies sentant-se i no una volta a l'any si escau, és a dir, sentant-se pràcticament a cada dos mesos, a cada tres mesos i obligatòriament dos assemblees veïnals a l'any en les pedanies. Després en les associacions, el primer any, tot i que no es va constituir el Consell de Participació Ciutadana, perquè ja vaig explicar en el Consell de Participació Ciutadana que no n'hi havia tècnic, ara n'hi ha, es va constituir en gener-febrer i no s'ha pogut fer en juliol perquè baixa de paternitat i es farà ara en setembre-octubre la segona reunió, cada mig any no s'ha pogut fer i el dir per paternitat, per baixa de paternitat i es farà ara. A més, han hagut reunions del de lo que és el districte cultural i es faran les diferents sectorials del Consell de Districte Cultural que començaran ara este mes o el que ve. Després, també consultes ciutadanes se n'han fet, per exemple, en el Pla d'Igualtat que s'ha fet una consulta. En el cas del Pla Estratègic d'Entorn Construït es va fer una consulta en urna i via telemàtica, que es va consultar també a la gent que volia i que diguera i prioritzara el que volia i es van exposar els resultats. Després, reunions en les associacions se n'han fet tant pel regidor els regidors respectius. Per exemple, està la Junta Municipal d'Esports, que el regidor d'Esports la convoca a cada X, val? I la cada tres mesos. Després, en reunions que tenen els referents regidors en les entitats i associacions d'àrea, i per a la Fireta, tots els anys es fa una reunió que es farà en octubre, que es convoca a totes les entitats. Per a més, es va elaborar l'any passat un pla estratègic de participació ciutadana on es va convocar a totes les entitats del poble a treballar i a donar les seves opinions i es van fer almenys tres reunions més una general. Per tant, el contacte i la participació ha estat activa. Val? Per tant, s'ha fet. I està fet i després contacte directe amb regidors d'aquest equip de govern este, i moltes associacions, moltes entitats o molts veïns ens toquen, ens pregunten i ens diuen com segurament mos van a vosaltres. La participació és en proximitat, no simplement en una partida de pressupost que voten X persones, que és vàlid, val? Però també el dia a dia, la proximitat, la proximitat és important. I el pla estratègic de participació està, i torna a repetir, el Consell de Participació Ciutadana, el genèric, no les seues sectorials, es convocarà ara que està el tècnic, perquè en juny es va poder convocar, juny-juliol, per baixa de paternitat. Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Sergi, en tot el respecte del món, no poses en la meva boca paraules que jo no he dit. Jo no he dit que no hi hagi participació, jo he dit que hi ha pressupostos.
Emilio, jo no he dit això. Jo he exposat la realitat de la participació.
Però és que m'has dit, no digues que no hi ha participació. Jo no he dit que no hi hagi participació. Entonces no poses
jo he exposat la realitat de la participació.
Però el que vinc a dir és que el que s'al·lega és que no hi ha hagut participació
no hi ha hagut
ciutadana en els pressupostos. Indirectament...
I després el que tu has dit que no hi havia participació abans has sigut tu.
Indirectament un pressupost és el contingut d'un pressupost és conseqüència de totes aquestes reunions, perquè evidentment nosaltres no som els que fem les activitats o les que proposen les activitats, i les activitats d'un any són d'una quantitat, les activitats són d'una altra quantitat, en funció, evidentment, del pressupost, però es dona aquesta participació per a dibuixar, al final, aquesta execució, perquè el pressupost al final és un full de ruta i l'execució és clara. Jo no, per què pose en el capítol 4 X diners o en el 2 X diners de contratació? Perquè en naix a mi? No, pues perquè es participa en les diferents associacions i en la societat civil en definitiva per a poder fer aquest full de ruta i executar-lo. Gavi?
A veure, jo en un principi esperava que haguem debatut cada al·legació per separat, en el sentit de que al final si algú mossèn no sabrà de què estem parlant, si estem parlant de participació, si estem parlant d'ingressos o estem parlant de pagaments menors. És un totus revolutum que al final jo crec que no és bo pel nostre poble. Però bueno, ja que té que ser tot d'un cop, pues intentaré resumir el que havia preparat, és evident. Anem a veure, respecte a l'al·legació 1, clar, la data de l'informe és anterior a, se suposa, que la firma dels padrons, però és que el pleno és posterior. Aleshores, si l'informe no és correcte, dueu a pleno una cosa que no és correcta. ¿Vale? I ara diré per què no és correcte. Tranquil, Vicent, no hiperventiles, que encara no he començat. Em donarà temps a hiperventilar. ¿Vale? Per tant, al final, el que hi ha que posar en valor realment és que són els impostos directes. No? I, entonces, durant molts anys sempre s'ha treballat en el quan es feien els pressupostos en temps i forma, que aquests últims anys això no ha ocorrit, sempre es posava el padró de l'any anterior. Per què es posava el padró de l'any anterior? Pues molt fàcil, perquè més o menys les cases, mentre no varies l'import de lo que és el rebut, pues més o menys va ser exactament igual. Poden haver unes certes altes, algunes baixes, o inclús el tema dels fraccionaments, que es retiren d'un any i s'inclouen al següent, però clar, tu també tenen incloses de l'any. Però bueno, anem a veure que més o menys pot haver una variació xicoteta d'això, no? Però què s'ha fet enguany? Enguany s'ha canviat el mètode. Val? Que el mètode, com bé diu la interventora, el considera vàlid, com pugui ser el del padró. Clar, què passa? Que tu traure una mitjana aritmètica de tres dels valors del padró, mentre que vull dir-te dels reals, de final d'any, en els ajustos, va donar-te un valor que pot ser mitjanament acceptable. Val? Perquè estem parlant, si tu mires l'informe i mires el 22 i el 24, estem parlant d'una diferència de lo que es va pressupostar al final, els drets reconeguts, de 18.000 o 10.000 euros. Això representa, no arriba ni un 1% del que és el pressupost, per tant és acceptable. Però què passa? Que així tenim la trampa és que l'any 2023 hi ha una diferència de 215.000 euros. Clar, quan a menys és un valor que crida l'atenció, perquè si estem parlant de 10, 18.000 euros, com pot ser que n'hi hagin 215.000 euros més? De reconeixement. Clar, en ningú moment, en el que és l'informe de la secretària, analitza aquest dato. Però clar, matemàticament o estadísticament, quan tu tens una sèrie de datos i hi ha un que desquadra mogolló, que se'n va a l'això, normalment no és un dato representatiu i s'elimina. Això és el que normalment es fa. I la errada i la clavada de pata està ahí, que vos ha vingut bé. Vos ha vingut bé, però aquests diners hi haurà que estudiar, hi haurà que saber d'on venen. Què vol dir? Que 215.000 euros, això què vol dir? Que han construït, saps que he dit, un munt de cases un any? Clar, i les han tombades, perquè l'any següent no estan, aquests 215.000. No és un valor que siga constant, no és un increment constant. Serà una liquidació, pel motiu que siga, que ho desconec, és una liquidació que això... Per tant, eixe valor que no quadra en la sèrie de valors que s'ha presentat de 10-18.000 fa que la mitjana, eixe valor, puja. Per això els ingressos estan un flaig. Perquè aquests diners, eixa diferència, no la vas a cobrar, perquè el normal és que entre la sèrie de 10, 18, 20, siga la diferència entre el padró de l'any anterior i el que va a cobrar-se al final. Per aquestes xicotetes diferències esmentades. Però els 215.000 no són ni altes, ni baixes, ni fraccionaments. Hi haurà que veure què és. Però clar, què passa? Jo calla, utilitza el valor, quan en una sèrie estadística aquests valors el que fan és eliminar-se perquè no representen, i entonces mig la mitjana més alta i aprova el pressupost i el mètode és correcte, el que no és correcte són els valors. I això porta a inflar els ingressos. I per això puja la quantitat d'ingressos i el ve estupendament bé per poder quadrar el pressupost. I això és el que nosaltres hem posat damunt la taula. La prudència financera estant en un PEF és utilitzar el padró, perquè al final és el que tu tens que cobrar. I aquestes variacions que puguen haver, mentre que vull dir, tu les vols incloure, però estem parlant variacions d'un 1%. No estem parlant les variacions que són al final aquests 200 i pico mil euros, el que fa és que representa que tu estàs dient que vas a tindre 50.000 euros més d'ingressos. Això és pressupostat i evidentment no va ser així. Quan arriba al final de l'any, seguint la sèrie de les dades, doncs evidentment aquests diners no els vas a tindre i evidentment va afectar-te al pressupost. Però ara salves el tema. I això és el que nosaltres hem posat damunt la taula. Estan en un pla econòmic financer, hauries de ser doble prudent i més perquè hagués pogut arribar, tu sabies que aquest padró estava al caure, perquè el dia 25 no, que va, Vicenç, si el dia 25 comencen a cobrar-se els recibos, el padró té que ser anterior i suma, el sap de fa prou temps, el padró, t'hagués pogut posar en contacte amb ell per saber quin era el padró d'enguany. Saps què vull dir? Però tot això no ho has fet. Heu canviat el sistema perquè amagat en aquesta quantitat vos ha interessat per pujar els ingressos. I ja està. I de totes formes, pues, aquesta quantitat, jo ho dic així i vull que costi en acte, vale, la meva sol·licitud perquè m'expliqueu aquesta variació, per què aquest número per vosaltres és vàlid, en què es basa aquest ingrés de 215.000 euros més, aquest reconeixement de deute. Si és una cosa ordinària, o és una cosa extraordinària, perquè canvia molt, que aquests 215.000 euros siguin debut a temes de l'IBI, que siguin d'altes de baixes o que siga una liquidació extraordinària de suma que n'hi ha, que tu ja també això ho saps. Per tant, en el IAE passa tres quarts del mateix en una partida de 144.000 euros. Aleshores, pues, això vos dona un marge ahí de 100.000 euros, que vos ha vingut estupendament bé. Jo entenc que tu vulguis ajustar-te més a la realitat, que la mitjana aritmètica, la prudència màxima és el padró. Què és el que hauries de fer estant en un PEF? Entenc, fins ahir puc entendre que gastes una mitjana aritmètica dels drets reconeguts, però quan hi ha un valor no representatiu, mentre que vull dir-te, com a mínim s'hauria d'haver analitzat a veure això què és. Però bueno, no, heu callat i el que vos ha interessat és perquè vos ha inflat els ingressos. I això és el tema. Respecte a l'al·legació 2, doncs evidentment les normes estan per complir-se. Així sempre parlem de pressupostos participatius, de participació, s'omplim la boca, parlem moltíssimes coses. No vaig a ser concret. Hi ha un reglament. No accepteu l'al·legació perquè no entra dins de lo del pleno, no? Però hi ha un reglament que diu que s'impulsarà la realització de processos de debat, reflexió i proposta sobre la configuració i prioritat a preveure en el pressupost municipal per mitjà de la metodologia del pressupost participatiu. Aleshores, saps què vull dir-te? Clar, tu ja estàs... No diu es recomana, no diu si ens ve bé, no diu si diu que s'impulsarà, i això és una obligació. I és una obligació que es va imposar el propi Ajuntament en 2016, perquè això està eixe reglament, i els reglaments estan per complir-lo. Doncs el 170.2 parla que quan es somet crèdit necessari per a obligacions exigibles i complir un reglament municipal és precisament una obligació exigible. No ho dic jo, ho diu la llei. Val? Per tant, ho diu el reglament i ho diu el sentit comú. Per tant, si no t'agraden els processos participatius o vols canviar els processos participatius, el que siga, hauries de ser clar, explicar-ho i modificar aquest reglament. No obviar el reglament. Mentre aquest reglament sigui vigent, doncs tindràs que complir amb la norma que tu mateixa t'has imposat. Val? Independentment de la llei de participació, la 423, que també el diu que si no vas a fer participació o processos participatius, tindràs que fer un informe. On està aquest informe? No està. I l'únic que es pregunta és si està en... Per què? Perquè depèn de que es faci els processos participatius que aquests diners entren en pressupost o no. El que sí que és cert és que la participació està molt bé, les assemblees, no sé quantos, però al final es transforma en diners. Es transforma en diners perquè la ciutadania pugui optar i pugui prendre decisions. Aleshores, què ha passat? que en 2024, en el capítol 6, el vas pressupostar a zero. Mal. I en este tampoc veig jo que n'hi hagi una gran quantitat a nivell de capítol 6. Per tant, jo estic d'acord en que a tu no t'agrada el sistema. Estic d'acord en que el sistema es puga millorar. El que no estic d'acord és que no es puga obviar i que la gent puga participar realment en les decisions econòmiques. I estic d'acord amb Emilio que quan tu li vas al poble i li dius papà, mamà o Pepito, estàs sesgant la participació, perquè la participació sorgeix, és el meu entendre, cada un té el seu, i jo ho explique. Des de nosaltres la participació és perquè tu podràs veure les coses que tu vols veure, però n'hi ha 9.300 morers, i potser hi ha un altre que veu una cosa que és diferent a el que veus tu, i és acceptable. Entonces és obrir un ventall de possibilitats i d'informació, que tu al final el que fas és sesgar-lo. És a dir, jo vull fer això, què voleu primer? Jo crec que això no és una participació plena i així no ho puc saber. I per supost, pues, ahí tens el reglament que diu això. En quant a la 3, bueno, lo de la 3 és el despiporre, si parlem de les coses com les parlem. El primer que vaig a dir-te és que tu has dit moltes voltes que no vas a aprovar res en un informe en contra. I ara en tens una. Ara tens una que és el d'intervenció. Vale? Això per començar. Bueno, recordem un poc els fets. Bueno, vull felicitar el Departament d'Intervenció. Clar, no sé si vosaltres l'haureu felicitat esta vegada, perquè això, però que vull donar-lo l'enhorabona perquè han fet un treball únic. I de vegades és difícil fer informes en contra del que pensa l'equip de govern. I entonces pues, han sigut valents de complir la norma i de dir les coses conforme ells creuen que són. No? Nosaltres ja fa un any ja vos van dir s'ha inventat una fórmula de pagament que no complia la idea de contracte i que obria al fraccionament. Vosaltres es baseu en l'informe legal abstracte, i ara ho explicaré això. ¿Vale? No complia la llei i obria al fraccionament de contractes. Però clar, nosaltres som uns exagerats, som uns flipats, així vosaltres el que voleu és retardar el pressupost, saps? Ala. Però què ha passat en realitat? Vicent, vols que ho analitzem? N'hi ha un fum de fraccionaments, saps? N'hi ha un fum de fraccionaments que s'haguerem pogut evitar, molts d'ells. Però és que no heu tingut cura de fer això. Per què? Pues perquè teníeu la possibilitat de pagar de manera ràpida sense analitzar si era fraccionament i això és el que ho feia, però n'hi ha contractes menys fraccionats, hi ha factures sense contracte, n'hi ha reconeixements extrajudicials, mos claveu en un pez. Tio, en un any ha sigut tot a tope, no? Si entrem en xifres xicotetes, ja hem actualitzat és que l'altra vegada no està bé. Ara també tenim altres decrets que justament és curiós que hi hagi decrets de pagaments menors en la pàgina de transparència del mes de setembre, però que del mes d'agost no estiguen. Quan es firma el decret sols és pujar-lo, no entenc per què no s'han pujat. L'altra volta ja va ser una errada de no sé quantos, però és que ara tornem exactament igual. Tornen a faltar els decrets de pagaments menors del mes d'agost. Sense això ja en tenim 38 decrets, 321 pagaments, amb un import global de 357.000 euros. El 73%, 262.000, superiors a 1.000 euros. No sé, voleu dir-me on estan els pagos xicotets? Voleu dir-me on estan els pagos xicotets? Quan les coses són de més de 1.000 euros, això és un pago xicotet? Jo no ho veig, eh? Diu, entonces, vaja, jo el que veig és que això no és una anècdota, no utilitzem una base 35 per pagar la cinta de la fireta que a última hora que ens ha passat o qualsevol cosa així. No, és un sistema, és una manera de funcionar que heu fet. Però a pesar de tot això, i que al llarg de tot l'any 2025 així estan tots els informes d'intervenció ahí es teniu, es pot veure el que vulga. A pesar de tot això, tornes a portar la base. Tornes a portar la base. Val? Vosaltres el van tornar a alegar, el van tornar a fer l'esmena, tornar l'alegació, però aquesta vegada hi ha una diferència. Hi ha una diferència molt gran i és l'informe de la intervenció. L'informe de la intervenció. Què passa? L'informe de la intervenció recomana acceptar l'alegació i això no podràs negar-ho. Però vosaltres què feu? Tu, en la teva potestat d'alcalde, parles amb el secretari i dius fes un informe sobre la legalitat i l'informe fa un informe, però fa un informe de legalitat abstracte. Què vol dir abstracte? Que segons salvo mejor criterio fundado en derecho, que és l'opinió d'este secretari, és un informe, uno, ell diu que pot ser que la base siga legal. ¿Vale? I això és el que t'agarres tu, però obvies la part important. I fijaos en la trampa. El secretari no entra a valorar si l'aplicació de la base es dona lloc a fraccionaments o no. Ell diu que la norma pot existir, però que ell no valora com està aplicant-se. I entonces, la següent pregunta és, si el secretari no ho valora, qui ho valora? I entonces, apareix la paraula intervenció. I la intervenció és la que valora la base. I què diu la intervenció? Que estàs creant una figura que excedeix del que es pot regular. És a dir, l'Ajuntament no té potestat per regular en les bases d'execució un procediment com es paga més o menys, que genera un risc elevadíssim d'incomplir la normativa contractual. Això ho diu la intervenció, però és que tu això... M'ha oblidat això, no m'interessa, no això. I que, efectivament, s'està utilitzant per fraccionar contractes i adjudicar directament sense licitació pública. Això ho diu, però és que ja ho diuen els informes en anterioritat, ja t'ho diuen, i ara t'ho diu, està dient que estàs fraccionant a consciència. I això és molt greu, serà legal, però és molt greu aquesta aplicació. ¿Vale? Inclús el secretari, a l'informe que tu t'adherixes, diu que està prohibit per llei fraccionar. I tu ho estàs fent-ho. No, doncs pues, així tens una garbera, eh? I no ho dic jo, tu diràs el que voldràs, però la intervenció diu que estàs fraccionant. És dir, que fes el que vulguis. No, que es pot fraccionar, no. Si vols tu llisca exactament paraula per paraula, no n'hi ha discussió. No n'hi ha discussió sobre això. Un segon, que estic buscant l'informe. Ara ho buscaré per no... i el demanaré la paraula per llegir-ho, vale? Bueno, per tant, clar, heu innovat que flipes. Jo no sé, els ajuntaments d'Espanya com no hauran donat un galardó, un Òscar, tenen que haver-vos donat. I un Duella no, un Òscar, perquè heu aconseguit el que la pròpia llei no ha aconseguit. I aleshores, pues clar, què passa? Que la realitat és que estem parlant de diners públics, de responsabilitats, ¿vale? Públiques, polítiques i, si m'apureu, legals. No oblides que estàs dins d'un pla econòmic financer, eh? que això també compta. Entonces, vosaltres sabíeu, esteu d'acord amb l'informe d'intervenció? Sabíeu, ¿vale? Sabíeu que s'està fraccionant de manera organitzada? Sou conscients d'això? El regidor ho sabia? No? Els informes negatius d'intervenció al llarg de l'any han sigut paper mullat per vosaltres?
Ves concluint la teva argumentació, ho dic jo pel temps.
Ah, pel temps, vale. Que el que t'importa és el temps, no l'argument.
No,
tres al·legacions, ja t'ho ha dit, tres al·legacions d'una, vale, no. L'equip de govern és conscient que està donant-se cobertura a una pràctica que la intervenció pròpia diu que això no és legal?
Ara t'ho explicaré.
Vale, sí. Pues això, en definitiva, jo crec que està molt clar que està a base 35, quan menys tens un informe a favor i un en contra, que deuries haver-te plantejat, que està dient que estàs en risc d'incompliment de la llei de contractes, que estàs fraccionant, i ho diu molt fàcil l'informe, no fa falta ser molt. Per tant, hauríeu d'haver tingut, i més estem en desembre, estem en setembre, estem a final de setembre, és que no ho puc entendre. No ho puc entendre, i més quan vosaltres mateixos ja aneu a modificar la base, perquè en el fons reconeixeu que és una manera de reconèixer que està mal perquè vas a modificar-la. Si no, continuaries en la mateixa que la que t'ha donat joc, no vas a modificar-la. I si estem ja a finals de setembre, que ara a principis d'octubre, que estem acabant l'any, saps que no està bé, perquè inclús reconeixes que la vas a modificar i la vols aprovar, no té cap sentit. No té cap sentit, però bueno, ja saps que nosaltres no anem a callar, anem a continuar. Nosaltres que vull dir-te, perquè portem 2 anys advertint que la manera eixa de no és la correcta, són diners públics, són responsabilitats públiques, i al dir que Vicent pot ser un tio simpàtic, saps que vull dir, i vàlid pa ser alcalde, jo no dic que no, però no és el més llistó la classe. O sigui, que tot el món si poguera fraccionar d'aquesta manera, jo, Carolina, jo t'he respectat, així que el demane que per favor no facis espavientos.
Per favor, concluïs.
Acabes d'insultar al senyor alcalde, o sigui, davant de tots.
No l'he insultat.
I t'has quedat a la...
No, senyor, l'ha lavat. No, l'ha lavat.
Per favor, no, per favor. No. Per favor. Ara li contestaré jo.
Això és una preceta. Jo dic que és una persona que pot ser vàlida per ser alcalde. Jo no vaig a juzgar això. Però que ell, que aquesta base, mentre que vull dir, si fos tan clara i tan tinguera tanta resolució que poguera ser aplicada en qualsevol ajuntament, ho haguem fet tots. I no entraria... Bé, bueno, potser ho fan i no entren en fraccionaments, però que sí, sí. I això és el que...
Ixa la clau.
Quina és la clau?
Ixa la clau. Quina és la clau? La que acabes de dir ara. Potser ho fan i no entren en fraccionament. Ixa és la clau.
No, jo no ho sé. De moment, la intervenció no diu això, però bueno.
Vale.
Ahí ho deixo.
Que pot entrar en fraccionament, però igual que el contracte menor, igual que... inclús una licitació, perquè tu una licitació, conforme la planteges, la pots fraccionar. Perquè si tu planteges, per exemple, anem a comprar cadires, i si el volum és enorme, i a més de fer cadires en un tipus de contracte de licitació que té uns terminis, que té uns requisits, unes condicions, etcètera, etcètera, tu fas cairetes per esports i fa una licitació esports, cairetes per no sé què i fa una licitació. Estàs fraccionant en una licitació. És a dir, la voluntat d'aquest equip de govern no és ixa, és la ferramenta administrativa per a poder executar un pressupost. I després el diré, dones per fet les possibles conseqüències que poden passar, és a dir, dones que ja fem ixe fraccionament. I el que diu intervenció és que es pot fraccionar i, per tant, aquesta modalitat regulada en la base 35 és un criteri que la intervenció no valida, però que, evidentment, no és que jo agarri el secretari i li diga ara fes-me un informe contrari. Perdona. És a dir, el secretari... si té que fer l'informe favorable o desfavorable, el farà igual perquè té el seu criteri jurídic. I el criteri jurídic que diu l'informe del secretari és que resulta que les bases d'execució d'un pressupost són per executar aquest pressupost. I diu, entre altres coses, el 118.5, que això no vol esmentar, que cap aquesta possibilitat. Com els pagos anticipats. A veure, jo moltes voltes hem anat a intervenció i dic necessito un pago anticipat, per exemple, per el que siga, no? I potser això s'ha posat en dubte. De fet, no ho he fet mai, però cap la possibilitat de fer-ho. Però no ho he fet mai perquè està regulat. Però no ho he fet mai. Però es pot fer, sí. No ha fet falta, no ho he fet. No m'interrompisques. Com he dit, el fraccionament es pot fer en totes les modalitats. I després, dones l'enhorabona a l'equip... en aquest cas d'intervenció, aquesta al·legació no la dones a les altres.
Sí, va per
totes. No, però és que totes tres han desestimat.
Ho he fet personalment.
És dir,
ho he fet personalment.
Un moment. Deixa'm que... No em talles, per favor. Vale, però no em talles. És dir, el que vull dir és que al final t'ha vingut de cine este informe, no? Per asseverar que estem... I tu ara has concluït en la clau. És a dir, És dir, altres ajuntaments igual també estan fent, o sigui, el del COI està fent el pagos menors, i altres, en moltes quantitats diverses, un en 1.200, altres en 2.000, altres en 3.000, altres en el tope. Nosaltres vam fer el tope perquè era el que marcava la llei i ens donava més possibilitat de poder ser més àgils. Per què? Perquè damunt era més àgils perquè el procediment administratiu d'un contracte menor, que també es pot fraccionar, que un contracte menor també es pot fraccionar, fins i tot en licitació, ha començat en la licitació, però un contracte menor també es pot fraccionar, el que fa és que carrega molt més a secretaria perquè té que fer, o als departaments de turno, perquè té que fer els informes previs pertinents, i això el que fa és també pues, fer més lenta un procediment de contractació. Però el contracte menor també el pots fraccionar, evidentment, si la voluntat de l'equip de turno és fraccionar, bueno, podem veure altres legislatures, és a dir, que podem veure-ho tot, però jo entenc que no és la voluntat de ningú equip de govern fraccionar, és que tu, el que no t'has licitat, tindràs que contractar-ho d'alguna manera. La llei de contractes el diu com pots fer-ho, i ho pots fer en un contracte menor, que això té implícit dos informes jurídics previs, i la posterior contractació per a l'autorització del gasto i el pago menor que el fa l'autorització del gasto sense aquests dos informes previs. Però el procediment fiscal després és el mateix. Tu pots tenir un informe desfavorable en un contracte menor i també pots tindre-lo en una licitació si la fas a partidetes, perquè n'hi ha algun interès especial. Per tant, el fet de fraccionar o no és la voluntat de l'equip de turno, però no la modalitat procedimental. No sé si m'explique, perquè al final això és un procediment administratiu. I ahir m'agarre al tema del pressupost. És a dir, tu has dit, és que són tres al·legacions i tenien que haver fet en tres punts diferents. No, és que estem parlant del mateix punt, que és el del pressupost. I s'al·lega tres al·legacions sobre el pressupost. En el primer es parla de que els ingressos no estan adequats perquè el padró ja havia eixit. Vale. Però el padró tampoc és infal·lible, i si hi ha una, perquè també en un pressupost tindries que contemplar les subvencions, també tindries que contemplar les aportacions reals de l'Estat, etc etc. Però com es fa un pressupost també per als ingressos? Diem els polítics quina quantitat d'ingressos volem? No, ja ho he dit en l'explicació anterior. És a dir, no ho diem els polítics, ens ho diuen els tècnics. Tens 8,3 milions. I nosaltres mirem i diem, ostres, que això jo crec que ens ha passat a tots, és que han passat per ací, i diuen, ostres, però mira, no m'has contemplat la mitjana de subvencions, que la mitjana de subvencions també es podria posar, que molts pobles ho fan, i la mitjana de subvencions resulta que a nosaltres ens eix, més de 100.000 o 200.000, ens eix 400.000 o 500.000, la mitjana de diversos exercicis. No posem això. Som superprudents ahir, no es clavem soles en el padró, que els ingressos d'un pressupost no són soles del padró. El padró és un o més. Per tant, no juguem en això. I després, has de parlar de la realitat. Un pressupost no es trau de la mitjana dels diferents pressupostos anteriors, sinó de les liquidacions. I quan tu tens la liquidació en l'apartat d'ingressos, que no de gastos, en l'apartat d'ingressos, tens que veure quina és la realitat. I si tu pressupostes 7,6 milions, però després ingresses 9, doncs resulta que estem, a lo millor, rossant massa la prudència, perquè si al final nosaltres estem ingressant en 9, vale, igual enguany ingressem 8,9, cabria aquesta possibilitat. O 8,7, cabria aquesta possibilitat. Però el que està clar és que nosaltres n'hi hem posat 9, com és la realitat, i ja n'han posat 8,3, que ja t'ho reitera el mateix informe d'intervenció en l'al·legació 1. I l'al·legació 2 de la participació, la norma no diu única i exclusivament que tinguis que posar una partida exclusiva de la participació, diu que tens que fer participació en els pressupostos. I que si n'hi ha un reglament molt millor, perquè entonces sí que generes aquesta participació més directa en els pressupostos, però no diu que poses una partida i en aquesta partida pues, partim diners i au, i ara anem a fer quatre canastes, quatre, perquè moltes voltes aquestes coses eren obligació del mateix govern de fer-ho. Però bueno, com no teníem més diners per fer el dia a dia, diem, pues, posem una partida de participació ciutadana i ahí pues, que es pose això i au, a veure què vota la gent. No? Bé, anem, siguem seriosos també. És a dir, que no es pot gastar una partida de participació per això. Per això nosaltres també aboguem perquè quan el poble participa i dona, diguem, unes majories, i aquestes majories són també per a executar un full de ruta que és també la participació que nosaltres estem oferint. Nosaltres oferim un full de ruta en un programa i una manera de treballar. I està clara quina és la manera de treballar de, en aquest cas, de teua. És a dir, la teua és excessivament paralitzadora de l'administració. I així ho demostrem en els fets. Perquè en els fets estan que quan nosaltres entrem estava pràcticament moltíssimes de les coses de capítol 6 per executar, moltíssimes. I nosaltres no vam poder ni siquiera començar en tall net. Val? Per tant, jo crec que el que... I després una altra cosa, és a dir, sí, tu dius, van fer els pressupostos en temps i forma. Bueno, temps i forma és abans del 15 d'octubre. Mai hem aprovat un pressupost abans del 15 d'octubre. Però també és de veres que després, en març, quan fem la liquidació, quan presentem la liquidació, resulta que fem crèdits extraordinaris de més d'un milió d'euros, modificant i incorporant el pressupost. També en gasto corrent. No sols en inversions, també en gasto corrent. Per tant, anem a veure. Això què era? Perquè com jo vaig fer ja, jo podria fer una cosa, el dia 15 aprovem el pressupost, col·loco quadre, fem un pressupost tècnic i quan tinguem la liquidació pues ja fem el polític. Això també ho podríem fer, ningú problema. Mira, temps i forma. Però nosaltres som més seriosos. Som més seriosos perquè anem a la realitat. I és cert, moltes voltes ha vingut també fonamentat per situacions sobrevingudes. I en aquest cas, ja ho hem explicat, per activa i per passiva, quin ha sigut el cas d'aprovar aquest pressupost. Que haguem pogut no aprovar-lo. Però com que som, sí, perquè dius, total, queden tres mesos. Però com que som seriosos, nosaltres passem per aquest pas, que haguem pogut tindre-lo aprovat el 22 d'agost i haguem pogut ja executar tot allò que encara no s'ha executat, sobretot el capítol 4, però bueno, el retrasar... I del 6. El retrasarem, no passa res. Tindrem temps igual ara per a poder executar el que ens resta per executar. Perquè així no ho hem demostrat i en les liquidacions es pot veure.
De manera paral·lela...
I després, un moment, que encara no ha acabat, tranquil. I, bueno, sí, reitero això, que nosaltres al final s'aboguem als informes dels tècnics. Mai en la vida anem a forçar ni a ningú tècnic i, evidentment, anem a fer un pressupost ni inflat ni desinflat. És a dir, nosaltres el primer que fem en tresoreria és de dir, senyor tresorer, molts diners tenim per l'exercici vinent, i el senyor tresorer ens diu, pues segons els estudis, pim, pim, l'informe és este, tants diners. I a partir d'ahir comencem a quadrar els gastos. I a partir d'ahir s'assentem en els regidors i intentem quadrar els gastos. I això és la dinàmica, com suposa que serà en totes les altres, els altres equips que han passat. Val? Però bueno, no vull que estendrem més.
Sí, deixa'm de dir, perquè t'havia demanat la paraula antes, per llegir el que diu la intervenció. ¿Vale? Esta intervención observa que estamos ante una zona de riesgo elevado.
Riesgo elevado.
Espera.
No asevera que es fracción.
Espera, no talles. Riesgo elevado de incumplimiento de la normativa contractual, de lo que se dará cuenta al plan anual de control permanente.
Si pasa, ah, claro.
Se manifiesta a través de la concatenación de pagos, contratos menores, con los que se cubren necesidades repetitivas y previsibles.
Evident.
Y además... se fracciona objetos contractuales para eludir los requisitos de publicidad y pública concurrencia y así adjudicar directamente sin licitación pública. Això ho diu la intervenció.
Però dels contractes menors i dels pagos menors, perquè això és de llibre. Perquè els contractes menors, és a dir, tot el que no licites, pots estar enclavat en el que diu la interventora. És que no li lleve la raó, vale. És que és de veres. Però això no vol dir que passe. Això no vol dir que...
No, no,
que,
està dient que es fracciona.
Que tens un riesgo molt elevat.
No,
que tens un riesgo a que es fraccione en un contracte menor i en un pago menor.
No,
no lleves ara contracte menor.
No.
Tu sol estàs basant en el pago menor.
No, jo estic llegint el que diu l'interventora.
Però és que tu no has llevat la base, per exemple, que no recordo ara el número, de contractes menors. És que la llei de contractació el posa, el tema dels contractes menors i el tema dels pagos menors, perquè evidentment també entén que tot no es pot licitar al 100%. Tot no es pot licitar al 100%, ojalà. Això és el nostre objectiu.
De és fet, que la estem, diferència...
De fet, estem augmentant un munt les licitacions.
A veure, que serà la meva paraula, Vicent, no la teua.
I acabarem la licitació, i acabarem la legislatura segurament en un percentatge elevadíssim de contractes licitats.
Però
això no llevarà que s'eliminin al 100% els contractes menors ni els pagaments menors, evidentment, perquè sempre hi seran coses noves i després, ja el dic, és un criteri molt lloable, que jo també, evidentment, el que redacta és el que marca la llei i que d'ahir a què passa, pues, també n'hi ha un món.
No.
Perquè també tu dius, i esteu en un PEF, sí, però no és el mateix un PEF de 100.000 euros que un PEF d'un milió d'euros, no és el mateix, perquè en un milió d'euros o de 700.000 euros, en un PEF sí que a lo millor tens que clavar unes mesures de pressupostàries molt concretes que en poden mermar fins i tot el gasto general o el dia a dia d'un poble. No és el mateix, és a dir, mirar els informes també del PEF, que encara que nosaltres vam posar mesures que no calien, l'objectiu del PEF era simplement en la no execució, que estava també en una mitjana aritmètica sobre un 87-88%, que n'hi havia un 12% de marge, que un 12% sobre 9 milions d'euros són 900.000 euros.
Vicent, per tant, era el meu torn.
No, el torn el dono i el llevo jo.
No, me l'has llevat.
I ara jo te l'he llevat, no. I ara si vols te'l torno a donar, vale, però el torn sol el tenies... El torn el tenies soles per explicar el que deia la interventora.
No, jo he llegit el que diu la interventora i tu has fet la teua interpretació, però és una interpretació teua, perquè diu, además, se fracciona objetos contractuales para eludir requisitos de publicidad y pública concurrencia, y así adjudicar directamente... Això ho diu ella, directament. El contracte menor està regulat, els pagaments menors... no estan regulats, s'ha regulat tu, i això és el que s'ha alegat.
No,
i això, en les bases d'execució, l'ha regulat tu,
que,
no?
Que ho regula la 118.5.
Bueno, això ho dius tu.
Que, però... No, jo no ho dic, ho diu el secretari. Que el pago menor no el regulem nosaltres, el regula el 118. El que passa és que el criteri de la interventora és sobre el 99, i com ella es basa sobre el 99, pues és quan fa ixa, ixa relat. Però jurídicament, en el que nosaltres es basem pel pagament menor és el 118.5, que el punt 5 és el que t'habilita, perquè si tu llegis també l'informe de la interventora, el parla de que una possibilitat és el pago anticipat, que és el punt 2. Per què? Però el punt 5 també està ahí, i ella l'obvia, i això també ho diu l'informe. Per tant, anem a veure, és un criteri que també diu l'informe d'intervenció, salvo error o omissió. Per tant, el jurídic el que diu és que el punt 5 és en el que s'agarrem i, per tant, la fase A, està, que és la primera fase per a executar el pressupost o el gasto, autoritzar el gasto, s'entén que es complix i, per tant, en el moment que es complix, pues, escolta, una ferramenta que tenim que agilitza, descarrega alguns departaments i nosaltres, cara a la ciutadania, podem ser més àgils. Ja està. Després el poble que trie, però això és la modalitat. Agilitat, paralització.
Puc acabar? Jo és que me l'has llevat dos voltes ja.
Polines, anem a veure. Digues.
No,
per
sí,
favor.
Simplement, ara som molt això. Jo no dic en ningú moment que tu forces els tècnics actuen en llibertat, el que passa és que tenen maneres de veure-ho diferents. I llavors tu has d'entendre les dues. Una cosa és que siga legal i altra cosa és com s'executi. Baix el criteri d'un i de l'altre. Per això ho ha de valorar el polític. Val? Però el que està passant és el que està passant. Així tens la barbaritat d'office i de coses que tens, que ara sí que és qüestió d'això. Quan tu partes de la participació, rapidet, la gent a lo millor anava i era l'associació la que demanava, o era una persona en nom de l'associació. Llavors això 100 també es multipliquen exactament igual que esteu, són, els xampinyons són els mateixos. ¿Vale? I evidentment has de fer el pressupost, perquè si no el capítol 1, a veure com vas a pagar les nòmines a final d'any. Així que ja en això acabo jo.
Gràcies. Àngel, té la paraula.
A veure, tornant a l'al·legació número 1, a la de lo que és el càlcul estadístic o el càlcul de padró, jo el que dic és que des de que portem, els anys que portem peleant pressupostos i batallant pressupostos d'un lloc i de l'altre, mai havíem batallat tant un pressupost per als ingressos. I en aquest pressupost el que han fet ha sigut quedar-se molts en els ingressos o fijar-se molts en els ingressos. I la història està en què ha passat. No? Aquesta al·legació que nosaltres fem és que nosaltres pensem que s'han inflat els ingressos i al final jo em pregunto per què s'han inflat els ingressos. El fons de la qüestió és per a què. I vaig intentar explicar a veure si la gent ens pot entendre. Estem en un pressupost prorrogat. Al gastar tant en remanent i al fer el gasto, és a dir, que s'ha fet, al final hem entrat en un pla econòmic financer, en un PEF. Vale? I aquest PEF ja no ens deixa tocar el remanent i resulta que ens merma la possibilitat de gasto. Heu tingut més contractes potents que heu tingut que fer front, que damunt vos han encarit. Entonces, heu tingut que fer front i cada volta això el que provoca és que tinguem menys diners disponibles per poder gastar de lliure disposició, per dir-ho d'alguna manera. És a dir, l'estructura del gasto que té aquest equip de govern no la voleu tocar, cosa comprensible, i té un nivell de gasto. Entonces, per a no tocar el gasto que esteu fent, que vosaltres heu fet la vostra fulla de ruta, entre els contractes, entre el PEF i tot el que està passant, al final, per poder equilibrar el pressupost, heu tingut que augmentar els ingressos. Vale? Jo expresse la meva opinió. I aquest pressupost, com tu dius, el diuen els ingressos i després calcules els gastos, jo, a mi, opinió personal, pense que enguany s'ha fet al revés. Tenies un tope de gasto i el que has tingut és que treballar molt els ingressos per poder-lo quadrar. I ahí és on està la qüestió. La qüestió està en que necessiteu aquests pressupostos sí o sí, perquè a pesar de les al·legacions que han fet, a pesar de tot el que ha passat, el problema està que s'ha quedat sense poder-se gastar ni un duro, inclús tenir un remanent, perquè realment n'hi ha remanent, però com que heu fet les coses malament, al final heu entrat en una situació vosaltres soles en la que no podeu gastar diners si no teniu el pressupost. El pressupost tenia que vindre abans de maig, després va passar a maig, després s'ha allargat fins a setembre, quasi octubre. I la culpa, segurament, com sempre, serà el vostre argument estrella, que és per culpa del batà. Per culpa del batà no em puc portar el pressupost. Però jo crec que la veritat no és tot ahí. Jo crec que no podíeu quadrar el pressupost. És a dir, quan vosaltres sabeu el nivell de gasto i veu que no teniu prou ingressos, no podíeu quadrar aquest pressupost. I què vau fer? Ostres, esperem-se a veure si ens toca la loteria i a veure si n'hi ha, perquè sabíeu que venien les transferències extraordinàries de l'Estat, esperem-se a veure si venen les transferències extraordinàries de l'Estat i això ens ajuda. I en efecte, perquè així no va ser. Va ser vindre les transferències extraordinàries i a partir d'ahir ja parlàvem, ja sentia el pressupost. Claro, què va passar? Com que vau ingressar aquests diners, ja teníeu per gastar més. I entonces el que vau fer va ser, d'aquests ingressos exageradament que necessitàveu, es vau eliminar i es va quedar en una cosa més raonable. Jo no sé si aneu seguint-me, però jo penso que és el que ha passat. Com estem en el PEF i necessitem un pressupost, com tu has dit que podríem no tindre, però sí que el necessites sí o sí, perquè si no, a final d'any no podràs pagar ni les nòmines. No, jo dic, ni les nòmines no, és que no podràs ni comprar gasoil pels cotxes. És que per no poder, no podràs ni comprar quatre pilotes per jugar al pàdel. Ja t'ho dic jo. Com, claro, tu vas dir, bueno, com necessitem, com necessitem sí o sí el pressupost, perquè resulta que t'ha pujat el capítol 1, necessites tindre aquest pressupost i aneu a passar-se totes les al·legacions, diga lo que diga, qui ho diga, aunque, i en jue que si el secretari haguera dit, haguera informat en compte, també se l'haguera votat, aneu a portar avant el pressupost. Entonces, bueno, com ho fem? Com ho fem? Ahora, si ara entrem en el detall de lo que és el càlcul de les previsions d'ingressos d'IBI i d'IAE. Per a que tot el món ho entengui, n'hi ha dues maneres. Dos maneres, una és calcular en base a padró i l'altra és fer un càlcul estadístic. El ICIO, per exemple, com que no té padró, obligatòriament s'ha de calcular en base estadística, calcules mitges dels altres anys anteriors i calcules per criteri de prudència un poquetet més. Però quan tens un padró, i així n'ha passat en tots els pressupostos que jo conec en aquests quasi 20 anys, sempre s'ha fet el padró més un poquet més com a quantitat per a poder pressupostar. Però enguany teníem un problema, Vicent, i és que fem falta més ingressos. I entonces van dir, bueno, pues què fem? Tenim un problema perquè ara ens traem. Jo estic pensant en veu alta i és la meva interpretació. Entonces, què va passar una cosa? Claro, si utilitzem el padró, el percentatge és massa xicotet i no cobrís. I algú va dir, i si busquem un altre mètode? Pense. I entonces es calcula la mitja. I claro, hi tens dos possibilitats, en l'IBI i en l'IAE. Per què? Si tu calcules i s'incrementen via padró, tis poquet. Si el calcules via mitja, tis molt més gran. I dius, pues ja ho tenim. Ja ho tenim. La forma de poder inflar els ingressos és via traure l'increment via la mitja. Què mos ve? Genial i problema solucionat. Què significa traure la mitja inflada? Significa que tu estàs pressuposant que en l'IBI van a fer-se, per a millor, 20, 30 finques més o la gent de cop a repen va posar-se a pagar més, cosa que saps que és irreal. I en l'IAE es pressuposes en aquest increment que van haver més empreses que sumaran més del milió d'euros i faran aquests ingressos o se'n posaran de noves que també el pagaran, que no és real. I també el dic una cosa, tornant al criteri de prudència, si tu tens dos datos sobre lo mateix, el criteri de prudència diu que agarres el xicotet, que no ha sigut en este cas el que ha passat. Entonces, per això es motiva la nostra al·legació, perquè és evident que s'ha jugat a fer el pressupost just el contrari de lo que tu dius, i això és la meva opinió personal. Bueno, això seria sobre l'al·legació número 1. Sobre l'al·legació número 2 dels participatius, ahir ja heu entrat a que si el meu participatiu és millor que el teu, que si sí, que si sí, no, que si són 100, que si són 200, que si són més. Jo el que dic és que l'al·legació sol és fonamentada, la base de l'al·legació és fonamentada en una cosa. Tu podràs fer o no pressupostos participatius, que la llei així t'ho diu. L'únic que el diu és que si no és fals, ho tens que justificar. I la justificació no està dins dels documents del pressupost. I això és la clave, no n'hi ha més. És a dir, que el teu t'agrada més perquè és més participatiu que el nostre, que sí, que si li dius a la gent que s'hi venen les associacions. No és la qüestió la que estem parlant. L'única qüestió que nosaltres diem en l'al·legació és si no el fas, justifica-ho. No el faig, ho has justificat? No. Simplement diem això. Simplement. I falta aquest document en la documentació. Després, el que és més grave sí que és d'haver és que tinguem una ordenança pròpia, ¿vale? I nosaltres fem complir les ordenances a tot el nostre veïnat, ¿vale? Si no sempre estem dient-los que anem a denunciar-los, que anem a fer, que no sé què, i nosaltres resulta que tenim una ordenança que no ens obliga, si no volen que ens obligui, però ens proposa en companyia de la llei a fer aquests participatius, i com no ens interessa, perquè això ens faltaria en aquest pressupost, posar participatius i agarrar 70.000 euros o els que siguin i no controlar i aixecar on va, perquè està molt, molt més que apretat, que per això no ho feu, entonces, el que anava a dir, el que estava dient, és a dir, això ens faltaria en aquests pressupostos, perdó que he perdut el fil, però la idea bàsica és ixa. És a dir, jo torno a centrar. Falta la justificació dins de l'expedient. I ixa és la que motiva l'al·legació. Vale. I per últim lloc, pues bueno, anem a l'última i així jo acabo ràpidament. En primer lloc, dir que l'al·legació ha sigut admitida per intervenció. Vosaltres, quan mos dieu que presentem al·legacions, i ho ha dit Gavi, per intentar retrasar el pressupost, per donar problemes, nosaltres el que volem és que es complisca la legalitat. I les armes que tenim, o la forma que tenim, és esta. I resulta que al final, en part, i al nostre criteri, mos han donat la raó. Perquè la intervenció diu que la base 35 s'ha d'eliminar d'aquest pressupost. Està clar que no la podeu eliminar perquè el marge de maniobra i l'agilitat ixa que tu dius, que és tota perquè no feu altra cosa, que pagos menors, pràcticament, això vos mataria. Però això és el que vos diu la intervenció. Entonces, com que n'hi ha en esta al·legació, intervenció diu que sí que s'ha de portar avant, però com necessiteu el pressupost sí o sí, aneu a passar d'ella. Jo entenc que potser en una altra situació, menys complicat per a vosaltres pressupostàriament, segurament l'haguereu admitida. Vale. Continuem. Els informes. N'hi ha dos informes de secretaria, n'hi ha diversos informes de secretaria tant com d'intervenció. I per resumir-ho, no fer-ho llarg, després d'una explicació complicada per part del secretari, que costa d'entendre, les conclusions del segon secretari diu que la figura del pagament menor, que és on anem, és legal al seu criteri, i em pareix correctíssim. Ell creu que és legal? Perfecte, doncs avant. Però després també diu que no entra a valorar com s'aplica aquesta mesura. És a dir, ell diu el pagament menor, entenc que és legal, però jo no em dedico a controlar si l'equip de govern executa bé els pagaments menors o no. I sí que diu en els seus informes, i ho diu molt clar i molt concís, que parla de la il·legalitat del fraccionament, perquè algo se olia. Algo se olia. I jo també penso i dic, com en un informe d'un secretari que diu és legal, vale? La figura del fraccionament és legal, però afegeix una coletilla que diu que jo no valore l'aplicació. Lo normal seria acabar dient és legal i jo ho entenc així. I ximpum, Catalina. Per què diu que ell no entra a valorar l'aplicació? Perquè segurament sabrà o sap que algo està passant que no està aplicant-se bé. Després se n'anem, i perquè no li toco, però tampoc tindria que dir-ho, és que no tindria ni que dir-ho. És que ell no és obligació seua, però és que no té, com no és obligació seua, no té ni que dir-ho. Ell simplement diu, és legal o no és legal. Però l'home, pa llevar-se les mans... Sí, pa llevar-se les mans, segons el seu criteri, sí. Pa llevar-se les mans diu, jo no valore com s'aplica. Ah, vale. I després l'altra part, ve intervenció. Intervenció... Vale, si voleu, tornem a llegir el pàrraf. Intervenció sí que ho interpreta d'aquesta manera. D'aquesta manera, i a més vos diu, vale, que s'està creant una figura que excedeix al que es pot regular, que genera un risc molt gran d'incomplir la normativa contractual i que efectivament s'està utilitzant per a fraccionar contractes i adjudicar directament sense licitació pública. Està dient-vos, al nostre entendre, al meu entendre, que s'està fraccionant utilitzant el sistema de pagaments menors. I això és el que n'hi ha. I jo em faig una pregunta. A veure, si la intervenció diu que està fraccionant-se contracts, vale, i el secretari diu en els seus informes que fraccionar és il·legal, així exactament què està passant? Que no es comuniquen els departaments... O és que treballen en pobles diferents? És a dir, resulta que de baix intervenció diu que està fraccionant-se i el secretari diu que fraccionar és il·legal i no s'entenen i ningú fa res. Ningú fa res. I a mi també pregunte a Saúl, regidor d'Hisenda, coneixies que s'estaven fent fraccionaments utilitzant els pagaments menors? I què ha fet? Has fet algo? Has callat, no has dit res? No ho sé. És que, la veritat, el responsable d'Hisenda eres tu. I com diu el secretari, tu eres l'encarregat de saber com s'apliquen els pagaments menors i està dient la intervenció que estan aplicant-se malament. Bé, jo vull pensar que ho sabies, Saúl, perquè per mi seria molt, molt pitjor pensar que no t'havies enterat, ¿vale? Perquè el dediques en exclusiva d'això. Jo vull saber que us, jo vull pensar que ho sabies. Damunt, Saúl, ara que estic dient-ho a tu, mos dius en comissió que la base 35 va modificar-se en el pressupost del 26. I jo dic, si estem parlant de la base 35, de llevar-la, i mos dius que va modificar-se, no mos diu ni com ni de quina manera, en aquestes paraules implícitament estàs dient-nos que està malament la base. Sí, està malament la base. Claro, perquè la modificarà, perquè si la modifica serà per millorar-la, no? Per millorar el funcionament o per a que no s'arribi als fraccionaments. Si tu li baixes la quantitat és molt difícil fraccionar. Clar que sí, aquesta és la clave. La clave és que ha utilitzat el tope. I jo li vaig dir que van a pujar les 7.000, així ni siquiera li cites, però jo sé que no es pot. Però bueno, mira, i per concluir ja, a veure, Vicent, heu fet mal l'ús del remanent, i ja vos ho van dir els informes. Heu fet mal l'ús de pagar més menors i vos ho tornen a dir en els informes. Mos heu clavat en un PEF. Pues, menudo pla de xoc, eh? Menudo pla de xoc econòmic mos esteu donant, eh? Vaya pla de xoc, Vicent. Mira que tela. I bueno, i jo apel·le, ja per acabar, apel·le al bo de tots els regidors. Jo no sé si això el que estem dient vos ho han explicat o no vos ho han explicat, però el que sí que vull és que sigueu conscients de que votar que sí a este pressupost, obviant unes al·legacions i obviant un informe que diu que està passant una cosa molt greu internament, això vos fa corresponsables d'allà de lo que puga passar. I vos informe, perquè a més, mirant-ho, em vaig ir buscant documentació per internet, em vaig dir que ja es comencen a haver sentències d'inhabilitació pública pel tema dels fraccionaments. Simplement per dir-vos que això pareix més serio de lo que pareix. Molt serio. I ara resulta que dona la sensació que no passa res, però utilitzar els pagaments menors, que no és una figura...
I contractes menors.
Vale. Per a fraccionar és una cosa molt grave. I vos dic, la intervenció vos està dient que s'està fraccionant. Que podeu interpretar-ho com vulgueu, però vosaltres, jo també puc interpretar-ho com a un fraccionament. Jo ho dono per fet, vosaltres no ho doneu per fet perquè necessiten el pressupost. Si no, no pagaràs...
Llegim l'informe de la interventora.
Si no...
Canvies, òbvies, algunes paraules de l'informe i el dones per fet.
Bueno, jo...
Ja està.
Jo ho veig així més clar que l'aigua, però bueno, tu, jo ho entenc, Vicent, que t'has d'agarrar un ferro calent, perquè si no tens el pressupost... Vale. Espera, que acabi, deixa'm acabar.
No, ves concluint.
Sí, t'has d'agarrar un ferro calent, perquè si no, no podràs pagar ni les nòmines. I vos dic, jo això sí que ho tinc claríssim. Jo vaig a votar que no a este pressupost i sí a les al·legacions. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Anem a veure. Home, jo t'entenc la teua indignació, perquè, per exemple, tu com a regidor d'Hisenda, que vas estar en l'anterior legislatura, en el pressupost del 22, per exemple, el padró de sobre bienes immuebles, com feu aquests pressupostos tan fantàstics que eren la majoria tècnics, doncs tenies una diferència real d'ingrés de més de 134.000 euros. És a dir, que tu pressupostaves a la baixa més de 134.000 euros en l'any 22. Després, també, en el tema de recaudació d'activitats econòmiques, de 340.000 menys.
En després del capítol també del capítol 1 pressupostaves i tenies una diferència de 220.000 cartes. Tots aquests diners pues no els tenies pagats, saps? Clar, quina és la diferència? Que nosaltres en el 24, en el tema de l'IBI, tenim una diferència a l'alça de 45.000. És a dir, ajustem un poquet els ingressos per tindre més diners pels gastos. No inflem, ajustem la realitat. I ajustem les realitats perquè resulta que tot l'altre també és igual de negligent. Que ens sobren diners dels contribuents a final d'any que entrar en dèficit. Per mi és el mateix. Entonces, vale, apel·lem a la prudència, però és que apel·lar excessivament a la prudència fa que els gastos del dia a dia no puguis cobrir-los. I jo t'entenc a tu perquè resulta que jo crec que tu no series el que voldries que de l'IBI no es comptabilitzaren 134.000 euros. El que passa és que el tècnic d'entonces teu, el dia que els ingressos de l'IBI tenies que tindre-los en aquestes previsions inicials, i punto, i punto. I això és la diferència. Nosaltres, el que hem dit als tècnics, única i exclusivament, és que nosaltres volem prudència, però que, evidentment, sense saltar-se norma, que ajusten la realitat o el més possible a la realitat en funció de les liquidacions. Per tant, jo t'entenc el burro que tens, claro. Si tu te les has vistes molt fotudes, jo t'entenc. Per això no s'ha batallat tant mai en el tema d'un pressupost, perquè vosaltres feu pressupostos tècnics i després feu, quan teníeu el remanent, l'aplicàveu. I vau tindre la santa sort que pràcticament quasi tota la legislatura no teníeu la regla del gasto. La diferència d'ara és que sí que tenim la regla del gasto. Sense tindre deute, doncs és per això que no gastem el pressupost. Però mira, el pla de xoc que vam fer nosaltres, que estem encara fent-lo, en tot, inclús en guany que tenim la regla del gasto activat, l'hem fet d'una manera. Nosaltres entrem en 8,5 milions d'euros en remanent i acabem en el 24 en 5,2, és a dir, una diferència de 3 milions. És a dir, revertim a la ciutadania vora 3 milions que en un 85%, que si has llegit els informes estava posat, en un 85% era capítol 6. Val. Després, dius, és que clar, ara aprovo el pressupost perquè així no podreu pagar ni nòmines. Perdona, jo dic, si en el prorrogat, soles, en respecte a l'inicial, este se'n van 700.000 euros. Si l'any passat ens van sobrar 1,8, entonces, sobrant diners, encara que hagueren continuat en el prorrogat, en modificacions haguem pogut pagar les nòmines i complir els gastos. Ara bé, és de veres que el procediment és molt més lento. Entonces és molt més ràpid tindre un pressupost que no tindre-lo, evident, perquè agilises el capítol 4, agilises tot el capítol 2, agilises evidentment el capítol 6 i tot l'altre tindries que fer-ho en altra manera de procedir, que és molt més complicada, no és més complicada, és més farragosa, és més lenta. Però que poder-se fer es fa. A veure, el pressupost de la Generalitat ha estat un any o dos també prorrogat. El de l'Estat, imagina't, porta tota la legislatura prorrogant-lo i no passa res. Vull dir-te que s'haguera pogut treballar igual. I després, mal fem nosaltres si volem jugar a tècnics. Nosaltres no tenim que jugar a tècnics. Els tècnics ens diuen el que es poden gastar i el que no. I igual que passava amb tu. És a dir, tu en els pressupostos inicials de l'IBI, per què no posava el padró real? Perquè feia una estimació tècnica i després pues, no l'ajustàveu. Per això tenies aquests remanents en aquestes partides, per exemple. En el tema de la participació, molt diferent hauria sigut si, per exemple, el pla estratègic ja l'haguerem tingut aprovat de reglament. Si l'haguereu fet, doncs nosaltres haguerem seguit i aquest pla estratègic, igualment, l'haguerem matisat, però nosaltres el nostre reglament ja el tenim en el pla estratègic de participació que està ara damunt de la taula de secretaria, però no perquè ens ha ocorrit ara, això és un treball de mesos. I afirmant... Jo ahir l'únic que voldria dir-te que tu estàs dient que estem fraccionant sobre els pagos menors. Jo el dic, n'hi ha un alt risc de fraccionament en els pagos menors i en els contractes menors. Però per què? Mira, te'n diré una. Per exemple, en festes. Què passa en festes? Pues que en festes Tots els anys contratem a la banda, tots els anys es contrata, jo què sé, un escenari, tots els anys es contrata el que es tinga que contratar, que és previsible i és, evidentment, es pot, diguem, previndre. Entonces, això què vol dir? Que s'hauria de licitar, veritat? Per què no s'ha licitat? Què vols dir-me? Que en els contractes menors i eixos, encara que no siguin pagos menors, contractes menors i eixos no s'ha fraccionat? Evidentment, és previsible. Per què no s'ha licitat? Pues a millor l'any que ve es licita. Mira per a on. Mira per a on. Serà la primera volta en la història de la democràcia d'este poble que es liciten les festes, per exemple. Per tant, no es licita única i exclusivament, no es licita única i exclusivament la brossa, la neteja viària, l'aigua i els elements més importants. És que s'ha de licitar tot. Això és el que diu l'informe d'intervenció, que jo és el que vull, perquè és que seria molt més àgil pels polítics. Perquè tu imagina que jo tingués les festes per dos anys licitades, ja no em cal fer el cap, en dos anys, en contratació, ja ho tinc contratat. És el mateix que la brossa, ja no em cal fer el cap, sols tinc que fer-me el cap en el seguiment de l'execució d'aquest contracte. Imagina si liberaríem temps als departaments, doncs en això estem. I aquest equip de govern està treballant des del minut 1. I això es pot comparar, ja que sou tan afins a demanar informes, mireu a veure els informes que n'hi ha ben licitats abans del 23 de juliol del 23 i mirem ara tots els que n'hi ha licitats en aquest moment. I ahir parlem i fem debat. I això és la nostra feina. I la dels tècnics, evidentment, pues fiscalitzar i posar-nos solucions. Perquè, clar, si no tenim licitat o no arribem a hora de licitar festes, que podria passar també, què fem? No fem festes? No fem fira gastronòmica? No fem fireta? No, no, la qüestió és ixa, Àngel. No, la qüestió és ixa. Perquè estem parlant de que els contractes menors de coses previsibles i programades que són repetitives de tots els anys, això és fraccionament, de llibre. Això, home, no ho dic jo, ho diu la norma, home, a veure si ara això no és fraccionament. Això no és fraccionament, ara ja no és fraccionament, s'aclarim o no s'aclarim. Per tant, no enganyem el personal i el veïnat en relats que diuen mitges veritats i amaguem el que no ens interessa i el risc, llevem el risc i afirmem. No, això també és una negligència. Hem de ser honrats, hem de ser honrats. Val? Per tant, jo crec que en això acabem. Rebeca, si vols dir alguna cosa... Bueno, però li dono la paraula.
En remet al vostre comentari perquè ja no em queda res més per dir i nosaltres votarem favorablement.
Pues segur que conclou.
M'ha fet algunes anotacions. Una frase m'agrada molt. Així tenim la trampa. En 2023 hi ha una diferència de 215.000 euros de més en 2023 de reconeixements. Dato no representatiu i s'elimina. I els diners hi ha qui veure d'on venen. Si nosaltres el pressupost del 23 no el vam fer, nosaltres no estaven. Jo crec que ja està bé de jugar a aquesta demagògia. Juguem a ser representants municipals que ens van elegir democràticament en maig del 23 i crec que ja tenim que deixar-se de jugar a tècnics i anar més enllà i a modificar les lleis, que si això està mal, que si això no és així, no sé, companys d'aquí de govern, que som els pitjors, que som els pitjors gestors, no sé, la gent ens ha posat així per a poder gestionar. Tan mal estem fent-ho, tan mal, que no agrada res, és que no agrada res. I per anar concluint, podria altra volta tornar a parlar de les al·legacions. Es deia per ahir que si he fet menció a aquesta modificació de la base 35.2, estàvem en el mes de juliol, estem ara en el mes de setembre, setmana que ve mes d'octubre, s'està treballant en aquesta reformulació, s'ha pres també la mà d'un altre partit de l'oposició a fer-hi consensuar i participar i modificar aquesta base, però tampoc no agrada, que es paralitze Què creu? Que nosaltres no volem que estigui tot licitat? Doncs pues clar, pues clar que volem que estigui tot licitat. És el que volem i el que estem treballant en aquest pla de contratació. Després també m'ha cridat l'atenció el tema dels padrons, que si no és vàlid fer les mitges aritmètiques, que estem un flan, que estem un flan, que estem un flan, estem un flan, un flan, un flan, un flan i un flan i un flan. La gran paraula o frase que agrada en la demagògia política barata. Tenim informes d'intervenció de la al·legació 1 on es diu explícitament quan firmen des departaments de tributs de suma els padrons, quan estan firmats els informes del pressupost, però això tampoc no val i no agrada. No sé, pues mira, poseu-vos vosaltres i nosaltres anarem, és que així no agrada res, no agrada res del que estem fent. Però bueno, ja es veuran les pròximes eleccions. I també dic, per a concloure, la gent ens ha posat a cadascú on estem. N'hi ha que acceptar-ho, acceptar-ho i acceptar-ho. Gràcies.
Moltes gràcies. Passem a votació del punt. Vots a favor del dictamen, vots en contra del dictamen, abstencions. S'aprova per majoria absoluta. Passem al segon punt, dictamen de la Comissió Informativa relativa a l'aprovació inicial de la modificació de crèdits número 26 del vigent pressupost municipal. Era a favor de la desestimació. Seguim en el segon punt. Li dono la paraula a la senyora secretària.
En data de 9 de setembre de 2025, la Comissió Informativa Permanent de Govern i Assumptes Municipals, en sessió extraordinària, somet a dictamen la proposta del regidor d'Hisenda següent. Proposta del regidor d'Hisenda relativa a l'aprovació inicial de la modificació de crèdits número 26-2025 del vigent pressupost municipal. Sotmès l'assumpte a votació, la Comissió Informativa Permanent de Govern i Assumptes Municipals, d'acord amb el sistema de vot ponderat, emet un dictamen favorable a la proposta, amb 2 vots a favor dels grups municipals Compromís i PSOE i 3 abstencions dels grups municipals PP, Xarxa Muro i Ens Uneix. Per tant, per majoria absoluta, en els següents termes. Primero, aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos número 26-2025 en la modalidad de transferencia de crédito entre aplicaciones presupuestarias del capítulo 1, gastos de personal, de acuerdo con el siguiente detalle, que doy por reproducido. Segundo, exponer al público esta modificación de crédito por plazo de 15 días mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. Tercero, considerar elevado a definitivo el presente acuerdo en el caso de que no se presente ninguna reclamación.
Moltes gràcies, Yolanda. Li dono la paraula al regidor d'Hisenda.
Vale, mira, en esta modificació de crèdit, la número 26/2025, que és per mitjançant transferència de crèdit entre aplicacions pressupostàries del capítol 1 de despeses del personal, és precís elaborar aquest expedient de modificacions en el qual s'augmenten les partides la partida pressupostària de gratificacions de turisme, que es financia via la baixa de 2 aplicacions de retribucions del grup CU de policia i el complement de destí de policia. Augmenta la modificació a 1.562 euros i està justificat que són despeses específiques que es consideren necessàries per a poder desenvolupar de la manera més adequada l'organització i planificació dels treballs propis i muntatge de la fira gastronòmica de l'any 2025. I aquest és l'expedient de modificació. Teniu els informes també de recursos humans com per a l'assistència de consignació. Després també teniu els informes d'intervenció on ve regular la modificació de crèdit i també teniu que no afecta existir crèdit suficient per a poder fer aquesta modificació de crèdit. I això és la modificació que portem en aquest ple extraordinari.
Passem a votació del dictamen. Vaig a favor. Abstencions. S'aprova per majoria absoluta. Passem al punt tercer, la proposició de la regidora de festes relativa a la determinació dels dies festius locals de caràcter tradicional no recuperables i retribuïts del municipi. Així tindrem que votar la inclusió del punt, no?
Sí.
Això fem primer ara,
sí.
No? Pues, passem a votació del punt. Bueno, l'urgència és que el decret ens van avisar fa una setmaneta, a lo sumo, no van poder introduir en el conclosos de la comissió i tenim que resoldre abans del 30 de setembre. No passa res en fer-ho fora, però és millor complir els decrets perquè a lo millor després no ens poden, no ens tenen la publicació del boletí i entonces sí que tindríem un problema. Per tant, com casualment teníem este ple extraordinari, si no l'haguem tingut que al millor convocar, pues l'hem introduït així, el que passa és que no l'han dictaminat perquè no, quan ens van decretar amb nosaltres no, ja havien conclòs els expedients. D'acord? Vots a favor? S'aprova per unanimitat i ara sí, vols dir alguna cosa?
Proposta de la regidoria de festes relativa a la determinació dels dies festius locals de caràcter tradicional no recuperables i retribuïts del municipi per a l'exercici 2026. Es proposa al ple de la corporació l'adopció del següent acord. Primer, elevar la proposta de fixar com a dies festius locals de caràcter tradicional no recuperables i retribuïts del municipi per a l'exercici 2026 els dies 11 i 12 de maig, dilluns i dimarts de festes de moros i cristians en honor a la Mare de Déu dels Desemparats. Segon, traslladar el present acord a la Direcció Territorial d'Empleo i Labora, Servei Territorial de Treball d'Alacant, Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació, Generalitat Valenciana, per a la seva aprovació. I tercer, indicar els recursos que procedissin.
Moltes gràcies, Yolanda. Pues, bueno, com hem dit, han donat part a tots els organismes que hem entrat abans i la veritat és que tenim totes les al·legacions, totes favorables al punt, per tant, que agraïsc i passem a votació.
Jo sí que m'agradaria fer una punta.
El que sí que volia comentar és que no val el decret, és a dir, el que ens envien, la notificació que ens envia la Direcció Territorial, en aquest cas la Conselleria, és acord plenari. Volia puntualitzar-ho perquè alguns pobles a voltes ho envien per decret, per avançar-ho i per això el motiu. Si alguna aportació, digues.
No res, dins de l'expedient també consta que el 19 de juny van recibir un decret de Generalitat encomendant-nos a remetre l'acord plenari el més aviat possible, el 19 de juny. Ho haguem pogut fer en un plenari abans.
Pues mira, no em consta. Si no, ho haguem fet. El 9 de juny del 25. Val, però nosaltres... Sí, nosaltres no ens vam vindre, ja el dic, aquesta setmana, que va ser quan no vam veure. Val, doncs pues bueno, bé, mirarem a veure què ha passat. Ho mirarem a veure, perquè no sabem si ha escagut alguna errada o alguna cosa o s'ha quedat. Val, d'acord, cap problema. Gràcies, pues, per la anotació. De tota manera... No, jo tots els documents us he arreglat, he mirat els finalistes, ja m'has pillat. Bueno, alguna qüestió més? Passem a votació. Pues vaig de la proposta de la regidora de festes. Vaig a favor? S'aprova per unanimitat. Pues molt bé, moltíssimes gràcies a tots i totes i es closa la sessió.